El búnquer.
...1450 aproximadament. Ui. Cádiz, Regne de Castella, actual Espanya. La ciutat de Cádiz és una localitat costanera de gran importància per Castella. És vital perquè l'economia del regne vagi per bon camí.
Carai, sí que han canviat les coses.
Sí, noi.
Perquè ara Cádiz no sembla una superpotència econòmica.
Viva Cádiz!
Sí, sí. Bueno, a veure, entre poc i massa.
Bueno, hi ha molta indústria de
l'espectacle.
L'espectacle.
De l'espectacle.
Sí.
A Cádiz, sí. Quan surt en un, qualsevol programa de televisió, d'una televisió espanyola,
sí,
apareix algú de Cádiz,
sí,
i la gent ja aplaudint.
Sempre.
De saque.
¿De dónde eres, niño? De Cádiz. ¡Ole!
¡Cádiz!
Però va dir, soc de la Bisbal d'Empordà. Aviam si aplaudeixen igual.
Bueno, bueno, fan terrissa.
Mira. Bueno, sí. Llavors, Cádiz era molt important. La ciutat va ser recuperada pels cristians fa 200 anys i des de llavors s'ha convertit en un puntal en l'economia. El regne de Castella gairebé ha reconquistat tot el sud de la península. Només els queda pendent l'emirat de Granada, que és l'últim bastió musulmà que queda a la península Ibèrica.
Molt bé. I ben maco.
Alhambra.
I ben maco que van deixar.
És ben maco.
Granada, els moros. Van deixar perfecte.
M'encanta la gent que diu, que els diu, on vas? Vas a Granada. Tu aneu a l'Alhambra. Ah, sí?
Ah, oh, sí?
Ostres.
Guita, estava pensant a la depuradora.
Hosti, és que la gent de veritat, és que sou l'hòstia la gent, eh? Però que de veritat que jo aquesta conversa l'he vista, eh? On
sí,
teneu aquest de cap, sí, de cap de setmana? On teneu de vacances? Mira, anem a Granada. Tu aneu a l'Alhambra.
Sí.
Ah, vale.
Sí. Tornes? Mm. Què vam anar? Mira, vam anar a un restaurant molt aquell. Ui, hauries d'haver anat al de davant.
Sempre.
Allà davant. Sí. Hi ha un lloc allà davant.
Sí.
Escolti, senyor.
Escolti, vostè què sap?
Deixi'm estar.
Vostè què sap?
Què collons sap? Que ha llegit a TripAdvisor les dues coses.
Bueno, Cádiz és un bullici de mariners i comerciants que volten amunt i avall. És la porta que permet establir rutes comercials en qualsevol punt del Mediterrani i també explorar l'encara desconegut oceà Atlàntic.
Cuidado, no exploreu massa.
Cuidado. Nosaltres us volem presentar un comerciant gadità. Ha fet fortuna transportant mercaderies amb el seu vaixell i la seva família no s'ha de preocupar per tenir un plat calent a taula. Per ser justos, hem de confessar que el nostre amic ja venia d'una família genovesa de molta solera. Resulta que la seva família va venir de Gènova i es va instal·lar a Cádiz ja fa molts anys. Ara que ja coneixem la seva història, és hora de dir-vos el nom del nostre amic. Es diu Juan.
Val.
Juan Cabrón.
Perdoni, com li has dit?
A veure, ho repetirem per si de cas, però no us alarmeu.
Home, li has dit Juan Cabrón.
Aviam,
eh? Insultant només començar.
És que es diu Juan Cabrón, és el cognom és aquest. Es diu Cabrón.
Com devia llepar aquest tio quan era petit, eh?
No.
Cabrón.
Jo, ja, ara em dius, hi haurà un company de classe que es diu Cabrón. Home, sí. Una mica de bullying, segurament.
El rebrà, sí. O el rebràs tu, si es diu Cabrón.
Exacte. Ara us ho expliquem. En aquells anys, el mot cabron no anava acompanyat de cap significat negatiu. Al contrari, heu de saber que els cabron són una dinastia de nobles italians. L'any 1450, dir-se cabron era una bona notícia, una cosa per celebrar.
Ostres, no hi costa de creure.
Sí, doncs és així. Al llarg de la història anireu descobrint per què aquest cognom es va convertir en un insult tan popular. De moment, us heu de mentalitzar que cada cop que diem cabron no és cap insult.
Ostres.
Intenteu no riure, ja està, cada vegada. Ja us avisem perquè això anirà sortint, el cabron.
És molt difícil el que demanes. Jo puc parlar per mi, però no pel públic.
Ja.
Ja sabeu, gent a que més, va enriolada, a saque...
Avui hi ha canalleta petita, que la canalla això sempre sí, els hi fa gràcia.
Cabron! Ha dit cabron! L'ha dit!
Ara que ja sabem el context d'en Juan Cabrón, ens toca presentar-vos el seu fill, que acaba de néixer.
Vinga.
Mira'l.
Ha nacido el cabrón.
Veus, és que riurem.
És que clar, és que riurem. En Pedro Hernández Cabrón, o simplement Pedro Cabrón, un nadó, és un nadó de mirada pura i brillant.
No, es diu Pedro Cabrón. Un tio que es diu Pedro, un nen que es diu Pedro Cabrón, no pot tenir la mirada pura i brillant,
és
perquè
així.
És una contradicció.
És així, Jair.
Cabrón.
Ja us hem dit que ens haurem d'acostumar al seu cognom. En Pedro Cabrón és un nen de mirada pura i brillant, molt espavilat i murri. Al cap d'uns anys, en Pedro ja està més crescudet i el podem encolomar al costat del cabrón pare perquè el nano aprengui l'ofici del pare.
No tirarem endavant.
Sí, home, sí. Pare i fill viatgen en expedicions per tot el Mediterrani. Al petit Pedro li encanta el mar i de seguida es converteix en un expert navegant. És el xicot més jove de la tripulació.
El cabrito.
Li diu un cabrito?
No.
Cabrón petit.
El pare creu que amb el petit Pedro el futur de Cal Cabrón està assegurat. És que és espavilat, és espavilat. És espavilat, el nano sap navegar, parla diversos idiomes.
Carai.
Parla espanyol, italià, per descomptat. Són les seves llengües maternes. També parla llatí, francès i fins i tot una mica d'àrab. El fet de saber tantes llengües li garanteix un bon futur com a comercial. Llàstima que el jove Pedro té altres plans. El pare encara no ho sap, però el seu fill vol dedicar-se a una altra cosa. Això de ser comercial no li acaba de fer el pes.
Ai, que vol ser artista.
No!
Variedades con no. Pedro Cabrón.
Hòstia.
Això, home, això t'ho compra en el Molino.
El nom artístic el té. Sí.
Ostres, és que més és un tio que surt a explicar acudits. Acudits verds. Pedro Cabrón. És que ja el tinc caladíssim, aquest.
Per sort, aquest cop ens hem escapat d'aquest mal. El jove Pedro Cabrón vol ser aventurer.
Aventurer? Passa al quarto, estudiar llatí. És el que li diu el pare,
sí,
suposo.
Sí, sí. Cabrón.
Estudiar llatí, cabrón, sí.
Sí, clar. Sí. Com és normal, el pare s'emprenya quan sent aquelles bestieses del seu fill. Però en Pedro Cabrón és marrà i té un caràcter difícil. Els pares saben de sobres que no poden aturar-lo. Un dia, en Pedro decideix fer les maletes i s'enrola en un vaixell. Aquest cop no és cap mercantil, és un vaixell de corsaris.
Ostres, nano, anem forts, eh?
Sí.
Però també amarren a port igual, eh?
Ah, sí, sí.
Té la bandera amb la calavera aquella.
Ja està.
¿Es este de los piratas?
El amarre de los piratas.
El amarre de los piratas allà.
Eren altres temps. Sona molt greu, però sí. Era més normal del que sembla, eh? El pirata era una figura admirada pel jovent.
Com ara amb l'extrema dreta.
És el mateix, ara. És el mateix. Abans eren pirates, ara són uns altres
tipus
pirates.
De pirates, sí. Sí, sí, sí.
La cosa prohibida sempre atrau el jovent, que és més aviat imbècil. No, vull dir que jovent n'hi ha de tot, però el que és més aviat imbècil...
La cosa prohibida llama. A mi també em llama la cosa prohibida, però tan prohibida com aquesta...
Home, no. Ja sabeu que moltes accions dels corsaris tenien el suport dels regnes. Eren uns mercenaris que es podien contractar per un mòdic preu i que estaven protegits per unes lleis no escrites. Eren les clavegueres de l'estat actuals, diguéssim. Sí. El problema és que en Pedro Cabrón i els seus companys d'aventures no respecten cap autoritat. Es dediquen a robar a tort i a dret. Els és igual si les seves víctimes són compatriotes seus de la corona de Castella. Com que en Pedro té arrels italianes, pensa que atacar els vaixells castellans no és tan greu.
No!
Ell pensa que al cap i a la fi no són la seva gent.
Ja em comença a agradar amb el cabrón aquest,
el Pedro Cabrón.
Sí.
Doncs la gent que el coneix pensa el contrari. En Cabrón és un malxinat que estaria disposat a vendre la seva mare per un plat de llenties.
Carai.
És molt habitual trobar-lo a ell i els seus pinxos a les costes genoveses atacant o robant sense contemplació. Ell té família a Gènova, però li és igual, també. Mesos més tard, el podem trobar més cap al sud, durant el setge de Nàpols. Ara l'ha contractat la corona d'Aragó per lluitar contra els napolitans perquè Nàpols sigui adherit a la corona aragonesa. Joder, podia haver guanyat, no?
Ja.
Tenir Nàpols nosaltres?
Estaria bé.
La pizza més bona.
Sí. Queda com lluny i és molt raro, no?
No es podria fer un pont, no? Des de Tortosa, de Llei...
L'Alguer ja ho trobo lluny.
Ja.
És Nàpols, eh? Bueno. Nàpols és català. Molaria.
El nostre amic té fusta de líder i és un dels soldats més valerosos del combat. Al cap d'uns mesos, en canvi, en Pedro ja ha tingut temps de canviar-se de camisa i el podem trobar rebentant vaixells del Regne d'Aragó.
Home, a veure... Una mica cabrón sí que és,
sí que
aquest
és.
Tio, no?
Sí, però aquest amb qui anava?
Aquest a mi em sona.
És el de la possessió de l'entreno. Li foten el peto i és el comodín. Va, ara vaig... jo vaig amb qui la tia.
El que toqui.
El que toqui.
Tio era poc de refiar, aquest tio.
Sí.
Eh?
Arriba un moment que en Pedro és un dels pirates més temuts de la Mediterrània. El rei Ferran II d'Aragó ja fa dies que ha posat preu al seu cap. Qualsevol persona que pugui donar informació de com enxampar en Pedro serà recompensat pel rei. És una època difícil per en Pedro Cabrón. Està sol i perseguit. No es pot fiar ni dels seus companys pirates. Com que mai els ha tractat gaire bé, ara no es pot refiar ni de la camaraderia pirata.
No ens podem ni refiar dels pirates. Però quina... Però què? Aquesta és l'Espanya que ens deixa el Perro Sánchez? Què és aquest desgavell?
Noi, per sort, el nostre bon amic Pedro en té una de pensada. Ens situem a l'any 1480. Fa un temps que Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella s'han casat i han ajuntat forces, i regnes també. És un pas molt important per la creació d'un país anomenat Espanya.
Què?
Eh? Què?
Un país anomenat...
Espanya.
Què has dit?
Espanya.
Espanya? Espanya.
Sí, Espanya.
Bueno, que molt bé, però què collons té a veure amb en Pedro Cabrón?
Doncs que en Pedro Cabrón s'ha assabentat del casament. També li ha arribat informació que en Ferran i la Isabel estan ben obsessionats amb la religió catòlica. El nostre Pedro està desesperat perquè el rei Ferran el perdoni. Potser la religió podria ser una bona excusa per fer les paus.
Ostres, a veure, ha d'anar a moltes misses perquè li perdonin tots els pecats.
N'ha fet uns
Som
quants.
Som molts parenostres,
sí.
Eh?
Miri, sóc pirata, vaig matar aquest, vaig matar l'altre...
Sí, l'altre, tal...
Vaig trair amb aquest... Bueno...
Em dic Pedro Cabrón...
Clar, sí, és que ja és tot, és tot. Anar molt a missa, li podria arreglar alguna cosa,
sí.
O potser matar encara més gent.
A què dius, ara?
En Pedro abandona la pirateria per començar a fer la Guerra Santa contra l'emirat de Granada. Es vol convertir en el nou Cid Campeador, en un referent pels catòlics. En Pedro ha matat, ha robat i ha violat com cap altre, però ara resulta que s'ha tornat més religiós que mai, tu. Ara és ben catòlic, ara.
Ara sí.
En Pedro no ha anat a missa des de que tenia 8 anyets, però ara no se'n perd ni una. I quan és el moment d'entrar en combat contra els musulmans, en Pedro a primera línia. Ja sabeu que és un guerrer nat i la seva ajuda és molt apreciada.
Dale, Pedro, cabrón! Dale, cabrón!
Després de lluitar durant mesos en nom de Crist i de Déu Nostre Senyor, en Pedro Cabrón rep notícies del rei Ferran. L'esforç ha valgut la pena i en Pedro aconsegueix el seu objectiu, obtenir el perdó reial. La carta del rei Ferran és per donar-li les gràcies per lluitar contra els sarraïns. La carta diu, llegeixo, està escrit per un rei,
sí,
bueno, i un que li va corregir després.
Sí, aviam.
Por el sagrado mandato de su majestad el rey don Fernando,
sí,
sea conocido por todos que don Pedro Hernández Cabrón queda perdonado de las acusaciones de ultraje por su contribución a la necesitada causa de Cristo contra la morisma infiel.
Quina baixada de pantalons del rei Ferran, però,
no,
eh?
Bueno.
Què?
Bueno.
Oh, la cruzada, la cruzada.
Estem una mica... És en el context de Maricel, perquè la gent...
Sí.
No? Una mica?
Sí, correcte.
Sí,
correcte.
Teníem allà.
Ja posarem la musiqueta després,
sí,
si voleu.
En Ferran i la Isabel seran coneguts com els reis catòlics. Sí. Ells dos seran els encarregats d'entrar a Granada i finalitzar la reconquesta. I ja heu vist que l'ajuda d'en Pedro ha sigut clau. Però en Pedro ha de vigilar perquè el perdó del rei Ferran té una mica de lletra petita. Una petita...
Aviam,
clàusules.
Aviam.
Li perdona la vida, això sí.
Sí.
Oita, nano, comencem de zero.
Perdono.
Te perdono. Però ara en Ferran té una nova missió per ell.
Oh, que pesat. Què vol? Què
demana? Vol, doncs, que en Pedro lideri la conquesta a les illes que ara coneixem amb el nom de Illes Canàries.
Allò... Ara vol les Canàries.
Sí, noi. Allò va ser un capritxo, perquè allò ja es veu que no ha de ser d'Espanya,
no.
Per res, allò.
Per res.
Allò...
No té cap sentit.
No té cap sentit.
Què feu?
Però sí, està tan lluny d'Espanya... O sigui, si allò és... Allò, Marroc hauria de ser d'Espanya abans que allò.
Sí, sí.
Per proximitat parlo, eh?
Sí, 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 sí. Per proximitat de tot tipus. Vull dir, jo tinc més a veure amb la gent de Marroc que amb la gent de Canàries, ja t'ho asseguro.
Ah, sí,
ara.
Sí, 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 sí.
La manera de ser i de viure, jo m'assemblo molt més
jo, de veritat,
als nostres
que
companys marroquins.
Jo conec
marroquins.
Més moros que canaris.
Això per sí. Descomptat.
Va,
per descomptat.
Vaig anar a la Salle Manlleu.
Una vida molt rara has de dur per conèixer més canaris que marroquins.
Els natius de les illes són els guanxes, una espècie de neandertals que van vestits amb pells d'animals i que van armats amb quatre pals. Davant de la sèrie, les armadures castellanes no tenen res a fer.
No hi tenen res a fer.
Re.
No
en Pedro...
I a part tenen el caràcter aquell de... Oh, mio.
I van, van una hora menos, eh?
Una hora menos?
Es que dijeron que atacarían a las 4.
Oh, pero son las 3 aquí. Cago en Déu, es van enganxar amb els pixats al ventre, eh?
En Pedro li donen una bossa plena de monedes d'or i li diuen que contracti una tripulació de mercenaris. El nostre amic és gat vell i prefereix quedar-se amb gran part del botí i escatimar una mica amb la tripulació.
Hosti, retallant el pressupost ja de sac,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Retalla fins al punt de contractar 4 vagabunds que dormen al port. Els dona un espàs a cada un i ja tenim la tropa muntada.
Bona tripulació, però aquesta tàctica jo l'he vist fer amb un músic, eh?
Ah, sí?
Va fer això mateix, exactament.
Ah, sí, ja m'ho havies explicat, és veritat.
Sí, sí, sí.
I tu vas anar al concert, sí, i ho vas veure, això.
Una experiència...
Un músic que va contractar uns vagabunds.
Va contractar uns tios
que estaven al carrer tocant.
Estaven al carrer. Eren a Cadaqués tocant a la platja i va dir, avui tinc bolo. Voleu ser la meva banda? Va passar exactament
endavant.
Això.
Endavant. I va estar bé aquell dia d'Adrià.
Bueno, va ser perfecte. Escolta, i això és la tripulació, uns
això?
Pobles?
Sí, 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 sí. Quan els guanxes veuen l'arribada de l'armada castellana, es retiren cap a l'interior de l'illa. Però al cap d'unes hores, quan veuen que la tripulació d'en Pedro són pocs soldats i estan mal equipats, els natius decideixen sortir dels amagatalls i presentar batalla.
Tranquils!
En Pedro i els seus homes queden ben fotuts. Han de marxar amb la cua entre les cames. Però abans que en Pedro pugi al vaixell, un dels natius li fot un cop de roc a la boca i li fa saltar totes les dents.
Aquests cops aquí als llavis i les piques llavi i dents.
Oh, si ho fa un mal horrible. Terrible, eh? En aquella platja de les Canàries, en Pedro hi deixa la dentadura i gairebé la vida. Resulta que aquells salvatges són durs de pelar. Després de mesos de combats, en Pedro decideix contractar amb el cap tribal Guanche. Diu que vol pactar amb ell una treva.
Ah, mira.
El cap tribal, que té més bona fe que el nostre amic cabron, diu que endavant amb la trobada. Ai... Com era d'esperar, en Pedro es presenta al lloc de la reunió amb un munt de soldats i capturen el pobre cap tribal.
No.
Ha traït la seva paraula d'honor, si és que en Pedro encara li quedava paraula. Sense el seu cap tribal, els guanxes van perduts i acaben sucumbint a la corona castellana. I tot gràcies al desgraciat del nostre amic. Però no us relaxeu, perquè ara vindran les bestieses de veritat.
Què dius?
1492. Els reis catòlics, en Nando i la Isabel, han tingut una nova idea.
En Nando. Arrodilla-se entre su rei Nando.
Nando i Lisa. Són en Nando i Lisa.
En Nando i Lisa podrien ser uns amics nostres.
Sí,
una parella convergent de tota la vida.
Sí, sí. Sí, sí. Decideixen expulsar els jueus dels seus dominis.
No saben estar quiets, aquests.
És que els hi fa nosa a tothom.
Sí, ara...
me quita, lo moro me los quita.
Lo guanche me los quita.
Ara me quita lo judío. A lo judío.
Hòstia, no.
Que quedarà, que només quedaran espanyols, així no vigiles.
I cuidado, cuidado. Cuidado que un país ple d'espanyols ja sabem el que passa.
Tant et poden reconquistar Granada, enviar les illes, envair les illes Canàries, finançar els viatges de Cristòfol Colom com expulsar-te els jueus del regne. Volen que l'única religió sigui la catòlica. Si ets jueu o et converteixes al catolicisme o ja pots anar fent les maletes, eh?
Sí, sí, anava així.
En aquest context, el nostre amic Pedro veu una bona manera de fer negoci. S'instal·la al port amb el seu vaixell nou de trinca i es dedica a transportar jueus a un lloc segur.
Ah,
sí, judí, amb un cartell que posa judíos.
Judíos welcome.
Aquí. Els hi diu que a canvi d'unes quantes monedes d'or els pot garantir un viatge segur fins a terres més acollidores.
Home, però això està bé.
És l'Òscar Camps de l'època.
Per què m'esteu posant la música de Schindler aquí darrere? L'Òscar Camps de l'època. Però era un malparit i de cop i volta ens està aquí.
Està salvant els
jueus. Ha muntat una ONG.
Sí, 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 sí.
Ostres, aviam si encara acabarà entrant aquest tio.
Mira, quan el vaixell està al mig del mar...
Sí, què?
En Pedro i els seus pirates decideixen llançar els pobres viatgers jueus per la borda.
Els ha tirat un darrere l'altre?
Sí, sí.
Però què és aquesta bestiesa? Què fot?
És el que ha fet tota la vida, ser un desgraciat, Jair. En Pedro Cabrón i els seus homes obliguen a saltar per la borda les famílies que han enganyat. Si no volen saltar, els maten allà mateix. Un cop els han matat, fan mitja volta, tornen cap al port i es reparteixen les pertinences de la pobra gent que acaben d'assassinar. Això es repeteix, i com no hi havia telèfonos, tu com a jueu no pots trucar i dir no el agafeu,
enviar un WhatsApp, una foto.
No. Això es repeteix una vegada i una altra. Netegen la coberta de sang, tornen al port, carreguen els següents jueus i quan estan al mig del mar els fan saltar. Famílies senceres que fan companyia als peixos gràcies al nostre amic.
Després de 800 programes,
sí.
De les coses més malparides que hem explicat, eh?
De ser cabron.
És molta mala fe.
S'ha de ser cabron. S'ha de ser cabron.
S'ha de ser cabron.
Les barrabassades d'en Pedro Cabron es comencen a conèixer com a cabronades.
D'aquí, venim d'aquí. Tu saps com l'has de liar,
home.
Perquè el teu cognom sigui sinònim sí, de tirar jueus per la borda després d'haver-los cobrat el viatge.
És molt gros, eh?
O sigui, grossíssim.
Perquè ara estava pensant, gent que l'hagi liat molt fort a Catalunya o Espanya, i el cognom no ha transcendit d'aquesta manera,
jo
no, tampoc.
Per posar un context, quan fas una bestiesa no dius vaya hitlerada.
No.
No.
No, no, dius vaya cabronada.
Vaya cabronada.
Déu-n'hi-do.
Que els dos han pelat jueus.
Sí. Amb aquest currículum, el cognom cabron passa a ser un insult que ha perdurat fins als nostres dies. La seva família es veurà obligada a canviar-se el cognom per tal de desvincular-se d'ell.
Mare de Déu.
De totes maneres, en Pedro Cabron acabarà els seus dies com a cabdill municipal de la seva Cádiz natal, en una de les regidories de la ciutat.
Mira, de les úniques informacions que no m'han sorprès. Que el tio hagi acabat en política.
Sí, noi. Un cabron com ell morirà ric i en pau amb el senyor després d'haver fet cabronades tota la seva vida.
Verge santíssima.
El voleu veure, aquest cabronàs?
En Pedro Cabron, aviam, ensenya's el dibuixet.
Aviam, estem a 1400 i pico, llavors tenim un dibuix, una il·lustració.
Ja fot cara de cabron, eh?
Sí. És un bon cabronàs. Sempre i és l'origen del per què diem cabró a la gent que els diem cabró.
Digueu-ho amb propietat, no sigueu d'aquella gent que diu paraulotes així per dir, random.
Exacte.
No, aquest tio és un cabró.
Aquest és un cabron. I si es passa, li dieu per nom, dieu Pedro Cabron.
Pedro
tot
Cabron,
junt, li
dieu. Vostè és un Pedro Cabron. En fi, Pedro Hernández Cabron, més conegut com a Pedro Cabron, el pare de les cabronades, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Home, em hagués sorprès que diguessin que sí, no? En fi, és un senyor que matava jueus al mig del mar, vull dir, i altres tantes coses. Pedro Cabron, com a cabron que és, no entra al búnquer. Fora!
Fora! Fora! Fora! Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
No, no, no!
Per favor, però que malament canteu.
A veure, parem-ho tot un moment. He volgut parar el programa abans.
Sisplau.
Per començar, tenim un públic que crida fuera, fuera.
Sí, ja m'ha sí. sobtat a mi
no, també. No, no, molt
no saben la cantarella
no saben
del fuera?
La cantarella?
Però qui hem portat?
No ho sé. Mira que entre el públic hi ha l'Ot, que és un nano de 13 anys, que deu ser el millor oient del programa.
Dels millors, ja se li veu.
Perquè
ja
s'ho sap tot de memòria, més que nosaltres, perquè si em preguntes a mi quins programes hem fet no tinc ni idea a dia d'avui.
No, nosaltres, per nosaltres, cada dia és un
nou.
Programa nou.
És nou.
És un concepte nou.
Us agrada la feina, sí, perquè cada dia com que m'oblido del que he fet
nosaltres
el dia abans.
Som com mosteles, sí. Som com peixos d'aquests. En fi, Neus Ocell, bon dia.
Bon dia.
Pedro Cabron.
No em cau bé.
No, ja m'ho penso.
Ja ens ho pensava.
Ja està, és que no cal que anem més enllà. Vinga, va, comencem. El nostre amic Pedro Cabron va... Quines ganes de dir això, per fi, Cabron. Va desembarcar a la platja de Canàries, on li van fer saltar les dents, us en recordeu? Que sí que va deixar la dentadura allà. Doncs heu de saber que actualment aquesta platja es diu Playa del Cabron.
Mira.
Ah, sí?
Clar, perquè allà hi havia tot allò, clar. I està situada a Les Palmes. Era una platja que no tenia nom i va quedar batejada d'aquesta manera. La conquesta espanyola també va modificar més noms. Per exemple, abans la gent es referia a les Illes Canàries amb un altre nom. No va ser fins la conquesta espanyola que es van dir així oficialment.
I com es deien abans?
Bueno, doncs aquesta és la pregunta que faré a la gent de Camp de Bano, d'aquí davant. Ai.
Camp de Bano, primera fila del búnquer avui.
A veure, com s'anomenaven les Illes Canàries des dels temps dels romans? Opció A, illes afortunades. Opció B, illes allunyades. I opció C, illes medusa. Oh, no, quines
no
cares.
Complicat, no?
Sí.
Que endavant, gent de mar.
Afortunades,
diuen. No
eh? Us heu de posar d'acord, eh? Parleu entre vosaltres, eh?
Jo et diria, bueno, no ho sé, medusa sona xulo, no. Però no tinc ni idea.
Sona xulo,
sona xulo, eh? Xulo. Jo crec que afortunades.
Afortunades,
sí,
eh?
Va,
dos contra, sí, sí, sí.
Afortunades, vinga, afortunades, doncs.
Correcte!
Bé!
A veure, ningú sap per què es diuen així. Es parla que quan els exploradors van arribar-hi, l'illa estava plena de gossos, resulta.
Gossos?
Com a Mataró, no? Era Mataró que hi havia
gossos?
Mataró
hi ha molts gossos.
Doncs es veu que allà també n'hi havia. I en llatí, Canaria insulae significa illa dels gossos.
Ah.
Aquesta podria ser una explicació. No
se
sap del tot segur.
No ho discutirem pas.
No ho discutiu. Vinga, va, seguim. Sabíeu que a les Canàries té una nova illa ara?
Ah, sí?
Jo no ho sabia, tu, ho vaig descobrir.
Però des de quan?
Bueno, mira, del 2018. No va sortir de cop i volta, eh? És com en Plutó, que va deixar... En Plutó, no. Plutó a seques.
El planeta.
Que va deixar... Plutó va deixar de ser-ho.
Sí.
Doncs illes que al final... Doncs ara sí. Ara,
ara és una illa.
Ara sí. Doncs...
Ostres, Plutó, quin greu, eh?
Abans era un illot. Com se diu?
Ah, era un illot.
És illot, es diu, d'això.
Illot,
ja està.
Ja, però ara és illa.
Però ara ja és illa. És la
vuitena. Ha ascendit,
sí,
ha ascendit.
Sí, sense fer res. És que és veritat, ha ascendit, però no ha fet
bueno,
res per
com,
al respecte.
Com molta gent.
Sí, exacte.
Sí, sí.
La, de fet, la majoria de gent que ascendeix.
Exacte.
Avui, és... aquest que no carda res, fer-lo pujar.
Sí,
que sigui el director.
En el cas de l'illa, aquesta i l'illot, doncs és una la vuitena illa ja de l'arxipèlag. Eh? Llavors la pregunta és per la gent de Tona, que suposo que està en el cas d'aquesta illa.
Tona, i tant.
A veure. A veure, com es diu aquesta nova illa? Opció A, Isla Graciosa. Opció B, Isla Chichihua. Perdó.
Chino. Aquí no posa Chichihua,
no, no, ja
Neus.
Chihuahua.
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 I per què hi ha l'A? Ah, perquè hi ha l'A, que aquesta que l'he fet sonora. Chihuahua. Perdoneu, i ha de ser Isla Mínima. Graciosa, Chihuahua
la
i Mínima.
Primera, no? La primera no és perquè ja existeix. El Chihuahua ho descarto molt perquè no sé què hagi...
Perquè no ho ha sabut dir, ni la Neus.
Perquè el Chihuahua, bueno, perquè s'ho deu inventat ara, diguéssim, el guió... Jo diria que és la mínima, perquè és la petita, la nova, jo què sé... La mínima. La
tota la confiança.
La mínima.
La C.
La C.
Vinga, la C. Anem a veure si és la C... Mira que jo li comprava, eh?
Sí, la teoria
però,
era bona, però...
És la Graciosa, eh?
La Graciosa!
Sí, Graciosa. Abans hi havia el Hierro, que era la més petita.
El Hierro és la petita, eh?
Era la més petita, però ara ja hi ha aquesta.
És la Graciosa.
Sí.
Graciosa. Anirem de vacances.
Les ferides deixen rastre. Estan marcades a la pell.
Alerta, perquè avui ha vingut una persona que ja vam dir públicament que s'havia de convidar sí o sí, una persona esperada pels de l'equip, sobretot per mi, perquè és músic i va estar a un dels meus grups preferits. Quins nervis! Tenim amb nosaltres un biguetà que va fundar l'Aula d'Estudis Musicals de Vic i va ser justament allà on va conèixer un company que un any més tard l'acompanyaria pels escenaris de Catalunya i arreu. Us donaré més pistes, heu de saber que algunes de les cançons que vam fer amb aquest grup han sigut cantades per persones com Shakira,
sí, sí.
Luz Casal, sí. Diango...
Home,
sí. És gros, eh? Home, és que vosaltres perquè el teniu aquí davant, però
el que més m'impacta és el de Diango.
És així.
Perquè Diango, Déu meu, eh?
De fet, mira, us puc assegurar ja ara i aquí sí? que és la cançó més icònica de Catalunya.
És de Santa Espina.
Gairebé.
Ah.
Però sí, sí, però gairebé, els Segadors, ja ho sé, però... Actualment el grup ja no existeix, però ell segueix amb un grup on porta el seu nom juntament amb l'anomenada Banda del Bar. Cuidado. No dic el nom perquè no el sapiguem encara.
No, no, no. Però si ja sabem qui és. Meus.
No, no, perquè
aguanta,
tu tens
aguanta,
al costat, però
aguanta.
La gent no ho sap encara.
Clar, ho saben.
No, és que el nostre convidat ha nascut segons un tipus concret de gent.
Sí.
El Liverpool català.
El Liverpool català i a París també es mou molta música.
Jo no sé per què diuen el Liverpool català, Vic, perquè si a Liverpool només hi ha un grup que no els Beatles.
És veritat.
Clar, a veure, jo crec que ja l'heu reconegut ara ja, sí?
Sí.
Però tot i no dir-vos qui és, us posaré la cançó que comentava abans, perquè això no es pot aguantar.
Endavant, va.
Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar.
Molt bé, és meravellosa aquesta cançó.
Però li heu baixat el tempo, aquesta cançó, perquè la recordava
no.
un punt més ràpida.
No, 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 no. És així, és així, que sobte, perquè la gent l'ha anat com...
És que quan tu l'escoltaves, anaves tu un punt més ràpid.
Jo aquesta cançó l'escoltava. Jo tenia 14 anys. No hi havia aigua de la xeta.
Bé, ara... Ara sí que està destapadíssim, ja sabem qui és. Clar, aquest grup ho va petar tant que anaven a tot arreu tocant les seves cançons i per això s'hi sentien com a casa, fins i tot quan els entrevistaven.
Quina era la pregunta?
La pregunta era com havia anat la...
Com anat? Home, per nosaltres ens feia molta il·lusió, ens ha fet molta il·lusió venir a fer l'últim concert de la gira aquí i fer...
Ha estat bé, ens pensàvem que faria més fred. Però es veu que bé, la temperatura era bastant agradable.
Però nosaltres tenim molts focus, aquí,
eh? Nosaltres tenim molts focus, és veritat. Focus,
eh? Un parell de foques.
Vols dir?
És que...
Però,
perquè, de veritat, que aquests dos eren el terror de l'entrevistador.
Sí, perquè a més estàvem com recolzats a la paret, fumant. I què dius? Quina era la pregunta? Com,
bueno, quina era quan et diuen quina era la pregunta?
Sí.
És que o ho estàs fent molt malament com a entrevistador.
Clar, també et diré que està molt bé, perquè com ha anat el concert? Bé, eh? Hem estat bé.
Sí. Quan acabes de fer un concert no pots estar per contestar.
No, per això mateix t'ho dic, perquè has de dir,
no,
bé, focus, fa cos, focus. I també hi havia dues foques per allà, ha dit. Bueno, a veure quines aventures més té per explicar-nos. Rebem un fort aplaudiment a Pep Sala! Hola, Pep, com estàs?
Hola, molt content d'estar aquí. Fa molta il·lusió estar aquí.
Molta il·lusió? Ens escoltes? No.
Seré honest. Ho escolto a vegades per podcast.
Sí,
sí.
I a més, la meva dona sí que us escolta.
Mira,
moltíssim.
Està bé.
Aleshores, diguem-ne, a vegades us escolto, diguem-ne, sense...
De segones, diguéssim. Sí. Com a oient del que escolta la teva dona.
Sí, sí, molt sí. Bé, sí. No, i a més tinc molts amics que us escolten molt. I
perfecte.
Jo el problema que visc molt a Mart i no tinc...
Vius aïllat, eh? Tens un cert aïllament de l'actualitat i de tot el que passa.
Totalment, totalment, sí. Totalment.
Però no és un problema, has dit que el problema és aquest, però no és cap problema, és meravellós que estiguis aïllat.
No és cap problema. No? Tema xarxes, coses d'aquestes, t'és igual tot?
Sí, ho faig... No, molt malament. I hi ha gent que honestament, hi ha gent que m'ho porta a les xarxes socials i em van dient què passa.
Mira, Pep, un resum.
Escolta,
ha passat això, més o menys.
Ha passat algú molt gros.
Bé, mireu, en Pep no va anar a l'Emili. Va al·legar que havia de cuidar la seva mare, que era vídua, però per fer això també havia de tenir una feina, així que se la va haver de buscar així de pressa i corrents.
Ah, per no fer l'Emili, tenint la mare viuda no n'hi ha prou. Has de tenir la mare viuda i una feina.
Perquè se suposa que l'has de mantenir.
Exacte, i com ho faràs?
Està ben buscat.
I aquella, doncs, va ser la seva primera feina. La gent de Barcelona... Us preguntaré per això, sí, sí. On va ser la primera feina d'en Pep Sala? Opció A, a una gasolinera. Opció B, a un karaoke. I opció C, a un escorxador de porcs.
Ostres, si us plau. Jo crec que una gasolinera.
Que sigui un karaoke, si us plau.
Sí, la gasolinera.
A una benzinera, perquè ho diuen ells,
tu? Està molt enfadada. No estàs contenta amb aquesta resposta?
No,
a veure, aviam, els pares què creuen?
A veure, tu què creus?
Jo?
Sí.
Un escorxador de porc.
I a la persona que tens al costat?
El pare?
Ni idea. No en té ni idea.
Ja estem entre dos, serà l'altra.
És que volíem la de Canàries, la pregunta, perquè ho de Tenerife.
Mira.
No podem anar a triar, eh?
Ostres.
Què trieu? Trieu que els nens manen o anem vosaltres? Els nens manen. Doncs vinga, gasolinera.
La gasolinera. No! Era la del...
És que perfecta metàfora dels temps que estem vivint.
Exacte.
No,
El nen que ho digui.
Deixem triar el nen. Mai ha de triar el nen.
No, home, no. Escolta, de por, si és de Vic, home, què esperàveu?
Sí, d'altra banda, perdoneu, però no existien els karaokes d'aquella època.
Ah, no?
Ah, no.
Això és un invent més modern.
És un invent molt més modern. Fins a l'arribada digital no existia.
Clar. Okay. Quin lloc més sòrdid. Més que un escorxador. T'ho vas passar bé allà o no?
Horrorós.
Sí?
Horrorós. Entrava cada dia a les 5 del matí. Era qui es deia Explaça, qui Sant Antoni.
Sí, sí, què?
I va ser 2 anys que era horrorós. A part, esclar, si fas de músic, com jo ho intentava fer en aquella època, i et lleves a les 4 de la matinada,
més
una vegada havia empalmat, diguem-ne, i esclar, anava molt zombi. I a part d'això, una excursió de porcs es treballa, jo tenia la sort d'estar, diguem-ne, amb comandes i aquestes coses, allò que abans em deia pedidos.
Pedidos, sí.
I allà estàvem, diguem-ne, almenys no remenava gaire sang i coses d'aquestes, perquè no, hi ha feines dins d'una excursió de...
Complicades.
Són molt complicades.
Complicades.
I però sí que passava, per exemple, molt fred, a les 5, a les 6 de la matinada, ja ho sabeu.
Però
vols dir que sortia a compte, no anar a l'Emili?
Sí.
Dos anys treballant en un matadero.
A l'Emili o l'excursió de porcs? No sé què triar-te jo mateix.
Jo m'ho vaig arribar a plantejar. Que passa en feia... El problema és que quan et dediques a la música o al teatre o a qualsevol cosa, ho sabeu més bé que ningú, que tallin el rotllo durant un any i mig...
És grossíssim. Ja,
escolta, l'Elvis ho va fer, eh?
Sí.
Va anar a l'excursió de porcs?
No, a l'Emili.
Escolta, per què tan aviat a les 5 del matí?
Perquè
estan adormits els porcs.
Els has d'enxampar dormint, no?
Has de matar que encara no estigui gaire despert.
Clar.
En fi, l'han encertat només la gent de la primera fila, els de Can Davano, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Una mica d'all i oli, mongetes seques, salsa de calçots, que seran...
Per qui encerti la cançó de la nit.
Ja us dic ara, que tant avui com demà seran de Sau, les cançons.
Vale.
Vull dir perquè... No, Sau, ja ho sabem.
Sau, ja ho sabem.
Hem d'anar més enllà.
Heu d'endevinar el títol. Si no la...
No vull ser soldat.
No vull ser soldat. I tant. I tant. Ja els hi quadrarà les gaes si es diu... No, no vull ser soldat.
No es diu així. Va per aquí, però no.
El missatge és el mateix.
Sí, reformulem la frase.
Però, que acabem de parlar. Acabem de parlar de l'Emili. Anem una mica més per aquí.
No, a més et falten síl·labes si ho dius així. Sí. No vull ser soldat.
L'arriba, l'arriba.
Què? Com es diu?
No me'n recordo.
Què?
Bueno, li donarem, els hi donarem per bona, anem perquè sí, igualment només competeixen
ells. Per
sí. Com es diu la cançó,
tothom,
Pep?
Tothom la sabia allà darrere, pobres.
No he nascut per militar.
No he nascut per militar. Ara sí, ara sí. No em pegui, no he nascut per militar. En fi, direm que ho han endevinat els de Can Davano. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, Búnker.
Bon dia.
Si es pot dir bon dia, Catalunya, s'ha de poder dir bon dia, Búnker.
Vale.
Mireu, una pregunta per al convidat, convidada. Què n'hem de fer del meu avi? Un dia de la vanera.
Ah, la vanera, la vanera.
Res, això. Salut i fruta a Espanya.
T'ha tocat, Pep, ha anat així. Pregunta pel convidat, què anem de fer de la vanera del meu avi? Mira,
està bé, està bé,
estem de sort que almenys hem enganxat aquí el músic.
Sí. Doncs em sembla estupendo anar-la cantant quan toquin les habaneres i els grups de vanera que la vagin cantant, i és un, penso que és una cançó icònica del país.
És icònica.
Hem de separar, sí, separar l'obra de l'artista,
sí,
no?
En sí, cas. És que van fer un documental recentment, sí, que el compositor, sí, a veure, té una vida personal curiosa.
El capitán, el capitán Ortega Monasterio.
Ortega Monasterio. Sí, Déu-n'hi-do. Estava escrit en uns papers que, bueno...
El que passa que la cançó no té cap culpa. Eh?
No, no, clar, clar.
Bueno, es veu que també, que la culpa també, també, també té culpa la cançó perquè representa que... No,
ui,
no van
ui,
dir que...
clar, això és un altre meló que s'ha
esclaus...
Bueno, clar, dels negrers, dels que sí, viatjaven, sí, sí, a fer fortuna... De,
sí,
bueno,
es pot trobar tot, eh?
Aviam, aprofitem que tenim dos músics a la taula. Sí. Com a composició, us agrada?
A mi sí.
Com és una manera reglamentària.
No? Reglamentària.
Sí,
reglamentària.
Clar, perquè és el menor, el major, eh? Estem,
sí,
parlant,
sí,
d'això.
Sí, sí, sí.
Jo no sóc músic i m'agrada, eh?
Sí,
sempre, sí, però no ens importa
des,
ara perquè
des del
només...
punt de, des del punt d'allò, perquè suposo que la vanera ha de seguir uns cànons i una cosa,
clar,
no sé si es pot, sí, fer gaire invents amb una vanera.
No, és com, no, com aquest gènere, és com el country o fins i tot
el reggaeton, fins i tot, amb el ritme
estàvem parlant de música.
Gràcies, Pep.
Després ja, no, però ja el, jo què sé, la rumba, per exemple, té uns esquemes molt determinats,
sí,
els palos,
sí,
allò. O sigui, hi ha músiques que venen molt determinades i molt amb unes progressions d'acords, el blues...
Sí, sí. No has, pas, no has pas composat mai una manera, no? No?
No, em vaig fer una que volia fer-la en japonès.
Hòstia,
sí,
és que... aviam, un moment, perdona, com s'explica això?
Sí, a mi m'agrada molt la cuina japonesa.
Sí, bueno, però d'aquí a fer una manera... O sigui, jo conec molt...
M'agrada el sushi, fa una manera.
A veure... Sí, perquè... Es deia Ou Wasabi Banacú.
Ou Wasabi Banacú. Bé.
Saps la lletra?
No està mal.
La tens al cap?
No.
Perquè te
no,
tocaré els acords,
això,
eh?
No.
Més enllà d'això, vaig dir, això no ho superaré.
Ou Wasabi Banacú.
Ara que deies que el reggaeton per tu no és música, com veus el panorama actual de la música?
Estàs
trist?
Estic molt poc al dia i penso que... A veure, el problema és que abans hi havia uns filtres... I ara començo a parlar com una àvia, de veritat.
Sí, sí, bueno, aquí estàs en família.
Que penses que som.
Hi havia uns filtres que, diguem-ne, segells discogràfics o managers, coses aquestes, que, diguem-ne, que filtraven a la gent per, a l'hora de fer música, de publicar discos, no? que això no vol dir que tampoc ho encertessin, però com a mínim era un primer filtre. El problema que ara, diguem-ne, és com una, hi ha com una barra lliure, hi ha un excés de publicacions, de grups, i els que valen la pena es dialoguen, es queden diluïts
amb, entre tot amb, això,
entre tot això, mm-hmm. i costa molt de... Són com un granet de sorra al mig del desert. Ara jo penso que això és un gran problema. Hi ha grups extraordinaris, perquè jo estic escoltant música fantàstica, perquè a vegades sents per la ràdio cançons, dius...
Què t'agrada? Què t'agrada? Què escoltes tu, ara? Algo...
Ah, és que jo ja no escolto coses actuals.
S'està desmuntant-ho.
Jo no escolto coses actuals, escolto coses més antigues. I jo què sé, m'agrada... Últimament m'ha donat molt per escoltar cançons de jazz cantat.
Jazz cantat, eh?
Sí, diguem-ne, des de tot el Sinatra i tot el Billie Holiday i l'Ella Fitzgerald i tota aquesta gent.
Déu-n'hi-do.
Que m'agrada molt i per la deformació professional, que com estan fetes aquestes cançons i són una meravella, no?
Déu-n'hi-do. Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, en Pablo de Barcelona, més que pregunta, té una cosa que ens ha donat. Diu que ens ha portat.
Què ens has portat, Pablo?
Us hem portat un postre fet per un canari.
Carai!
Per vosaltres, que no coneixeu cap, doncs aquí teniu un.
Mira, fet per un canari, persona de Canàries.
Sí, és de Tenerife, viu a Barcelona.
Se'n sabia les preguntes que no m'heu fet.
Què és això, un tiramisú canari?
Un tiramisú amb un cor a dintre.
Què més vols? Què més vols?
Escolleres a la nevera.
Què més el tiramisú?
Fa molt bona pinta. Mira, no acostumo a menjar res de coses que hagin fet gent a casa seva.
Però és italià.
No, el més important és que és metge i sé que la higiene la toca bé.
Perdona,
estàs tot esterilitzat.
Culleres dintre una bossa.
Ja es veu que
segellada.
Ja es veu que és metge, ja es veu. Mira, mira, mira quina bossa. Bé.
Va, prova.
Vaig a tastar el tiramisú, va.
I n'hi ha tres, vull dir que...
Endavant, li foto, li foto, Endavant,
A veure, aviam, ara...
Per vist haver fet un mojo picón, unes papes arrugades.
Ja, però en dejú ara un mojo picón...
Deixa't estar perquè és més bo això que no pas el mojo picón, ja t'ho dic.
Un tiramisú de mojo picón també déu-n'hi-do,
Molt bo, tio, molt bé. Escolta'm, ets metge i cuiner, alhora.
Bueno, cuiner no.
Però
fa temps que el faig i surt.
Això no és pas fàcil de fer, això.
En Pep sap fer coses de Japó.
En Pep li agrada molt.
No només li agrada, sap fer... Què saps fer de menjar japonès?
A veure, jo vaig tenir la sort de produir un documental d'un restaurant japonès que es diu Mibu, que és un restaurant de dos avis de 80 i pico d'anys que tenen només 8 persones.
Ah, sí? On és això?
A Tòquio. I és allà on el Ferran Adrià es va, diguem-ne, ell diu que...
El Nirvana del Ferran Adrià.
El que l'ha inspirat més, el que l'ha influït més. No?
Sí.
I vaig tenir la sort de tenir la possibilitat de fer aquest documental, aleshores això m'ha permès anar molts cops a Japó i estàvem sempre amb cuiners d'allà i m'hi m'agrada. Aleshores m'hi m'agrada molt que la cuina, diguem-ne, entre cometes, Kaiseki, que és la cuina que fa aquest tipus de gent, que és la cuina inspirada amb la cuina amb el que cuinaven els monjos budistes, no?
Ostres, sí. Escolta, us està sorprenent un pèl, Pep Sala?
Sí, no?
Sí. Jo amb tots els prejudicis que he tingut sempre d'en Pep, que és un tio que té guitarres...
Ja està. Lo del sushi, tot això...
El sushi m'ha agafat per sorpresa.
Bàsicament és una cuina molt bàsica, que van a buscar l'ànima dels ingredients.
Oh, oh, oh.
Per exemple, a mi m'agrada molt elaborar el dashi, que és el caldo bàsic de la cuina.
Estàs dient tantes coses que no entenc, Pep!
Que li agrada fer caldo japonès,
ha dit, entre cometes Kaiseki, pensa, quines cometes, però si no entenc res, no sé què
caldo
és.
Caldo japonès, Sí, tu pots estar un dia a casa fent caldo japonès.
Sí, però si està molt poc... Molt
és molt ràpid.
Ah, sí? No és com l'escudella,
Només té dos ingredients.
Ah, quins? Amor i...
No, sí. Té... a veure, hi ha un ingredient molt important en la cuina japonesa, que és els lloms de bonítol, els assequen.
Lloms de bonítol assecat.
I allò, amb una mena de ribot de fuster, entreu en unes virutes que vaccineu a menjar el yakisoba,
sí,
i aquestes coses que es mou, allò que es mou...
Ah, sí, allò que es belluga.
Sí. Allò se diu katsuushi.
Katsuushi.
Allò són ensamalls de bonítol?
Sí.
Pensa que era una
depèn del restaurant, A vegades sembla que són serradures directament.
Sí, exacte. I després això s'infusiona amb una alga que es diu kombu.
Com es diu? Kombu.
I això és el resultat, és el brou aquest, que és la base de la cuina japonesa, de la salsa.
Sí, escolta, no va ser tu que vas escriure Motomami?
No.
Déu-n'hi-do.
Que està inspirat en el Japó, també. Aquesta dona també li agrada, es veu, Rosalia?
Sopa japonesa, tu, escolta. M'agrada més el tiramisú,
Sí?
Ja us ho dic ara,
Perquè no has tastat, no t'ho ha posat en Pep.
No l'he tastat.
Sopa japonesa.
Ja ho tastarem.
El búnquer. El nou magazín de migdia fresc i dinàmic. Un programa que us porta l'actualitat d'una manera informal, amb humor, seccions sobre tecnologia i consells per tenir una vida plena de... El búnquer de sempre amb la violència de sempre. Però ara amb horari de magazín, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia a tots. Soc la Cris de Breda. I m'agradaria fer un petit apunt d'un senyor que va estar parlant per les consultes, dient el tema del braç d'en Jair, que era molt llarg, que cada vegada que estirava els braços doncs quasi tocaven en Peyu, no? Més o menys, no recordo exactament com era, però el que sí que he anat observant en tots els búnquers i és que aquesta sensació d'anar tocant a l'altra persona quan estàs parlant m'ha fet molta gràcia, perquè a mi és una de les coses que em fa molta ràbia que una persona m'estigui parlant i me vagi tocant tic-tic-tic-tic cada vegada que intenta que li estigui mirant. Aquesta és la meva filla. Els ulls. Jo, si t'estic escoltant, no cal que t'escolti amb els ulls.
Sí.
I m'emprenya molt. Què en penseu d'això de la gent que us toca tant quan us està explicant les coses? Gràcies.
Gràcies.
I us trobarem a faltar molt l'any que ve.
Bueno.
A mi m'acompanyeu molt en els viatges del cotxe. Vinga. Que faig per anar a treballar. Una abraçada.
Una abraçada, però sense tocar-nos.
Sense
gaire.
Tocar, Aquesta oient no la toqueu. No la toqueu.
No la toqueu.
Sobretot,
no la toqueu.
Heu de saber que es toca la gent que hi tens una confiança.
Sí.
Si us toca un estrany,
home,
pot ser delicte.
Cuidado.
Sí. No pot ser mestre,
cuidado.
També t'ho diré.
No,
aquesta persona no pot ser mestre. Neus.
No pots
neus,
tocar.
Déu
veritat,
meu,
El nen té tendència a tocar.
Sí, que toca. Sí, toca.
Tu, Pep, ens has abraçat quan has arribat. Ets d'abraçar, eh?
Sí, i soc tocador.
I tocador, també.
Sí.
Però fa molt bona olor, Pep. És que jo el tinc molt a prop. Fa molt bona olor. Quina colònia fa servir?
Faig servir un aftershave.
Sí. El que fa olor és l'aftershave?
Sí, és un aftershave.
Ala!
Perquè a més està descatalogat.
Hòstia!
I no en trobo, estic desesperat.
Teniu problemes.
Es diu Kouros.
Kouros.
És japonès?
No.
Kouros, eh?
Kouros amb K.
I està descatalogat i és dificilíssim trobar-ne.
Escolta, a mi em va passar això. Jo amb una colònia també i estic desesperat i ara m'han recomanat una colònia que diuen que fa olor de xemeneia. I clar, dic, ostres,
què dius? Estan fent una colònia que fa olor de xemeneia.
Olor de xemeneia.
Però si això ho faig jo sol, sense colònia.
Sí, doncs aquesta era ben cara, tu. Ponte la, que esto huele a chimenea, sí. A castanya. I dic, bueno, fa olor una parada de castanyes de la vida. No sé si he de pagar 200 euros per aquesta colònia, jo ara.
No sé. Carai, hòstia, Déu, però si normalment a la gent de poble quan fem foc, el que emprenya és merda, m'ha quedat l'olor de la xemeneia.
Això
no?
Em sona aquestes bestieses de teràpies, d'anar a caminar pel bosc, coses d'aquestes que la gent de ciutat els enreden fortíssim.
En fi, ho hem de deixar aquí, ens queda només un minut de programa, un minut per fer quatre preguntes ràpides al Pep.
Aviam, Pep, tenim una pregunta aquí. Passen els anys i es manté la sensació que el videoclip de És inútil continuar va ser una excusa per anar-vos-en de vacances.
Efectivament.
No, ostres, pensava que ho camuflaria una mica.
No ha volgut discutir, eh? No ha volgut discutir, eh? Ho ha admès a la primera.
M'ha dit que teníem poc temps.
Sí.
No, ostres.
A aquella època la Generalitat va fer una cosa molt estranya i és que donava... Els discos ens gastàvem 700.000 pessetes per fer un disc.
Un disco 700.000 peles, déu-n'hi-do.
I donaven 5 milions de pessetes per fer un videoclip. Però no ho donaven al grup. Ho donaven a la productora de cinema.
Sí.
La gran majoria dels productors de cinema t'agafaven, et feien caminar per una platja descalç i s'aputxacaven els 5 milions.
Clar.
I nosaltres, com vam veure el panorama aquest, vam parlar amb el Ricard Reguant, que era un gran amic, i ell coneixia una noia que em sembla que es deia Assumpta i que tenia una productora, i ells van demanar l'ajuda aquesta, i com es diu la productora? Assumpta. No, l'empresa, diu Assumpta. I l'idea era això, era anar a fer el videoclip molt divertit en la línia de les pel·lícules dels Beatles, del Richard Lester. I vam anar a Londres, vam estar a Nova York i vam acabar a Santo Domingo al Carib.
Molt bé.
Hola, sí.
Tot això, pagat per la Generalitat de Catalunya. Sí, sí, sí. Està molt bé. S'han de saber aprofitar les coses.
Quan es va acabar els calés, vam tornar.
En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Pep Sala, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer a la mateixa hora, a l'una del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.